aquesta hora a l'Estat de Gràcia parlem de llibres d'escriptors, escriptores i poetes. Aviat serà Sant Jordi, ja ho sabeu, s'omplen les llibreries de nous títols, les redaccions de ràdios també, ja us ho puc assegurar jo, i també s'omple de presentacions. Ara explicarem una mica, perquè sempre que les presentacions van a l'alça, Actes literaris, premis, per això tenim ganes de xerrar amb la Llucia Ramis, bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb l'Emili Manzano, bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Va, posa'm una mica de música, de Janis, o del que tinguis. Què tens? Això mateix? Això, vinga, va. Clar, la Janis. Ara t'escolto, joder. Sí, senyor, perquè comencem parlant o fent un petit apunt sobre dones i feminismes. Explica'ns, Llucia.
Bé, ahir vaig anar a la presentació del llibre de la Diana Oltra, de Soc feminista i no ho sabia, però és que, a més, al mateix moment hi havia la presentació Dues dones nues, d'Elisenda Roca i Maria Ripoll, a la llibreria La Caldés. Jo no vaig poder anar totes dues, perquè és que això, cada dia hi ha 50.000 presentacions i no donen l'abast.
En lo que tiene ser una sola persona.
No arribo a tot arreu.
Per cert,
podries enviar, com es deien allò, un Kentucky. Podries enviar un Kentucky a veure presentacions i que després te les expliqui.
Ho vaig fer, és a dir, jo me consta que després parlareu amb Elisenda Roca i Maria Ripoll, em consta que la presentació de La Caldés estava petada de gent. Això em consta perquè m'han arribat, o sigui, m'han fet la crònica a través de WhatsApp, i ho sé. Però no hi vaig poder ser. Vaig anar a la de la Laie, a Ariadna Oltra, soc feminista i no ho sabia, que li feia la presentació, l'acompanyava en Toni Garcia, i llavors explicava això, no?, que tot va sortir d'un emprenyament quan estava a punt de... Bueno, havia tingut el segon fill i es va donar que tots els maldecaps de la seva vida tenien a veure amb el fet de ser dona, no? Les coses que li passaven, per exemple, a l'autobús, les coses que li passaven a la feina, amb antigues parelles, amb els amics, amb les amigues, moltes vegades estaven relacionades amb el fet de ser dona, i que per això havia començat a fer aquest llibre. Havia parlat amb la seva mare i la seva mare li va reconèixer que efectivament ella també s'havia trobat en situacions que pel fet de ser dona eren més complicades o més conflictives que en el cas de ser homes, i bueno, de ser home. I llavors a partir d'aquí és quan va començar a escriure el llibre, publicat per Rosa dels Vents, per cert.
Hi havia gent?
Bastanta de gent. Per cert, que el llibre de l'Elisenda Roca i la Maria Ripoll també és del Rosa dels Vents, i clar, que se faci una contraprogramació a la mateixa editorial, no ho he acabat d'entendre.
Però què està passant amb les presentacions? Jo em pensava que havia mort això de les presentacions, i sembla que no, que la cosa va cap amunt.
Són les noves botigues de cigarretes electròniques.
És la nova moda.
No t'equivoquis, estan pujant una altra vegada. A més, hi ha gent a quasi totes, i no només això. Ahir parlava amb en Lluís Morral de la IE i li vaig preguntar, però si realment era una percepció meva, o és que cada vegada hi ha més presentacions i cada vegada hi ha més gent a les presentacions. Em va dir que efectivament és així, i que més o manco s'ha de calcular que se venen uns 20 llibres per presentació. No és que sigui gent que ja se l'ha llegit i vol saber què diu l'autor, sinó que moltes vegades és gent interessada en saber de què va la història, i a partir d'aquí es compren o no el llibre.
L'Emili Manzano està molt en contra de que donguin de veure després de la presentació i no abans.
Perquè és un clàssic, quan acaba la presentació conviden a veure. Clar, les presentacions a vegades són una mica ensupides. La gent no gosa parlar, preguntar coses. Després pren una copa i vinga, tothom allà a demanar. Jo volia preguntar. Perquè no ho feies quan era el moment.
Perquè és un to així com molt seriós, molt respectuós.
Una mica massa. Jo crec que s'anessin aquelles copetes una mica abans de la presentació. De totes maneres...
No sé què dir-vos, si són tan serioses. Jo vaig a moltes i no... Això és una mica antic.
Perquè quan hi vas tu la gent s'anima perquè saben que han de donar...
Perquè tu vas allà a la farra, Llucia.
Aquest augment aquesta pujada que hi ha en presentació, jo crec que està directament relacionada amb el descens de la lectura. És a dir, quan menys lectura, més presentacions. La gent llegeix cada vegada menys, el lector se sent sol, pensa si n'hi ha d'altres com ell, quan hi ha una presentació, mira, vaig a veure si hi ha més lectors, si n'hi ha d'altres com jo, van a trobar una mica els congèneres. Per fer una mica de pinya, sentir-se que no està tan aïllat a casa seva amb un llibre, i vaig a veure si hi ha altres...
Igual també aquesta actualitat tan bèstia, la gent diu, vaig a fer una altra cosa? Vaig a sortir una mica i a trobar-me amb gent humana i parlar de coses que no sigui l'actualitat política?
Si no, te relacions a través de grups, de telèfon o d'eines electròniques que estan molt bé, però clar, també t'agrada veure les cares de la gent i retrobar els amics i xerrar d'una altra manera d'unes altres coses, i és un acte a vegades més social que purament literari, no?, la presentació.
Clar, però per exemple, avui a hora baixa n'hi ha altres que jo tingui controlades. Una és La mort lenta, de Xavier Mascaravioto, que va guanyar el Premi Documenta i es presenta a la llibreria Documenta. La hija de la Española, de Carina Sainz, que parla de la Venezuela actual, també es presenta avui, i Jo aniré a Animales Invisibles, de Gaby Martínez, a la llibreria El Tair. És a dir, totes tres avui a les 7 de la tarda.
O sigui, avui en dia a Barcelona, si no presentes tu un llibre, te'l presenta algú, no?
Sempre te'l presenta qualcú, no?
No, però vull dir, si tu no ets autor d'un llibre que et presenten, vas a una presentació.
No sé si...
Ja t'entenc.
Jo el que trobo a faltar és, moltes vegades, és que les presentacions falten autors. Així com en les presentacions de poesia sí que trobes molts altres poetes que sí que fan pinya els uns amb els altres, és vera que les presentacions de llibres de narrativa no hi ha tants altres escriptors
perquè estan presentant en un altre lloc a la mateixa hora, estan
saturats.
Això seria una possible raó, però és vera que jo trobo a faltar que hi hagi més mescla, no? I no només d'escriptors, entre els escriptors que, bueno, que al final sí que ens coneixem entre tots, sinó que hi hagi més una interdisciplinaritat, o sigui, una interacció entre la gent de la cultura.
Igual és que sou molt egoistes i només voleu parlar del vostre i no del de l'altre.
No, però per què no venen, jo que sé, actors o músics o directors de cinema a les presentacions dels llibres? I per què no? Perquè, a més, si mos trobéssim més, si mos coneguéssim més, nosaltres aniríem al teatre, nosaltres després utilitzaríem el guionista de no sé què per fer no sé quantos, yeah. o els directors de cinema, o els dramaturgs utilitzarien l'obra dels escriptors. És a dir, falta, trob, molta cohesió entre totes les disciplines culturals que hi ha en aquesta ciutat, que hi ha moltíssima oferta i que hi ha moltíssima cosa. Sempre he trobat a faltar, o des de fa uns anys, bueno, des que jo visc aquí, perquè es veu que abans, antigament, sí que s'explicava, no?, l'agost divin i tot això, que sí que hi havia més relació entre els artistillos, de qualsevol manera.
Potser eren menys, no?
No ho sé.
Ara és com, bueno, això que tu dius, no?, com petits mons endogàmics.
Tu aniries a una... Tu t'agrada anar a una presentació? A mi em fa mandra.
Jo, per començar, que mai em va bé per horari. Sempre diuen a les 6 i mitja, a Sant, serà molt xulo, farem vermut. Mira, perdona, doncs, jo estic fent feina, jo no arribo.
Ja. A les 7, quasi sempre. I jo una altra cosa que m'he fixat és que si són a les 7, la gent arriba tard.
Sí.
En canvi, si són a les 7 i mitja, la gent arriba puntual.
Carai, quin estudi!
Un professional de la presentació.
Ja vull llegir el teu article sobre això.
Un assaig sobre la presentació.
Mira, ens escriu per Twitter Ramaderes de Catalunya, que diu: la Llucia Ramis fa poc va anar a la presentació d'un llibre de dones i ruralisme, on es va parlar dels sons de les ovelles amb riures i sense el qual pel mig.
És vera. Hi va haver una de les ponents que ens va fer tota una classe magistral de com venen les ovelles i que no és vera que facin meh, i ens va explicar tots els tipus de maneres de balar, depenent de si...
Doncs ara m'interessa molt.
Quins eren?
No.
Fes-nos-els, sisplau.
Jo no soc pastora.
Ell té gàrgares, Llucia. Escalfa que sales.
Doncs escolta, sí, aneu a les presentacions si us agrada. A mi és que em fa mandra perquè llavors descobreixen coses del llibre que vull llegir, i jo no vull saber res. Jo al cine, per exemple, els papers aquells que expliquen coses, ni els agafo. Mai, no vull saber res.
No, però se poden fer presentacions que faci Lletjiguera, no? Que faci ganes de llegir.
Oh, Lletjiguera, que bonic.
Perquè llavors diuen, aquell personatge que mor al segon capítol, diu, escolta,
mira, si jo...
Home, va! Si senyor marxa enfadat.
Si te parla del llibre que aniré avui hora baixa a l'Altair d'Animales Invisibles d'en Gavi Martínez, segur que te vendran ganes de llegir-lo. Llavors, jo t'explico una mica de què va i després, si te va bé de gust, bueno, tu estaràs fent feina, no tindràs temps d'anar a la presentació, però a lo millor sí, no? Perquè ell ha fet, en Gavi Martínez, ha fet un projecte que li ha comportat molts anys de feina, que és que ha recorregut molts països del món a la recerca d'aquells animals llegendaris dels quals se'n parla però són dificilíssims o impossibles de veure, com per exemple el pico zapato, el yeti, no? Tothom parla del yeti però no l'ha vist ningú, sí. o el tigre coreà. Llavors són aquells animals misteriosos que quan comença aquest projecte de fer aquests viatges no sap si els veurà, però en tot cas fa aquestes aventures, aquests viatges, per veure una mica de quina manera els pobles on s'han vist aquests animals es comporten respecte d'aquests animals. Si els cuiden, si els hi tenen por, de quina manera se relacionen amb aquests animals mítics, no? I llavors això li ha fet veure un món, tot el món, des d'un punt de vista molt interessant.
No ha anat a mirar si hi ha gamosinos. Aquí hi ha els gamosinos.
Em sembla que no surt entre els animals aquests, però sí que hi ha, per exemple, el coral aquell, la
barrera de coral.
La barrera coral que es veu des de l'espai exterior, també sí. L'ha anat a veure. Ha fet totes aquestes investigacions, aquestes exploracions, molt guapo el llibre, i segurament diran coses molt, molt
interessants.
Segur,
no, en aquest cas sí. Animales Invisibles del Gavi Martínez. Escolta'm, Emili, Andreu Vidal tinc apuntat aquí, un poeta...
Sí, jo també he estat... De fet, jo m'havia incorporat en aquesta secció fa un temps, però estava fent també la meva recerca d'animals invisibles. Estava cercant un poeta, que és el verdader animal invisible de la nostra república literària. Em sembla que la setmana passada presentava aquest volum de la república literària, no?
Sí, la república de les lletres.
La república de les lletres, uns autors trien uns autors i en parlen d'ells, perquè els poetes eren animals invisibles. Doncs jo he estat tot aquest temps a Mallorca fent una recerca sobre en Andreu Vidal, que és un poeta extraordinari, és un dels grans poetes europeus de la seva generació. Va ser un poeta que va morir l'any 98 als 39 anys. Molt jove, però va deixar una obra extraordinària. És una obra que se troba entre el desconeixement més absolut, o sigui, tu pots sortir, però no aquí a Barcelona, on també era apreciat en els cercles dels poetes, i que a Mallorca mateix no sap qui és Andreu Vidal, i en canvi és un poeta considerat de culte, hi ha una verdadera idolatria. I jo estic fent un documental sobre ell per la televisió balear, per IB3, una mica per intentar equilibrar aquests dos extrems, no?, entre el desconeixement i la idolatria. I això em feia pensar aquella sentència de T.S. Eliot, que deia que un poble que no estima els seus poetes és un poble condemnat a la derrota. I, bueno, el poble que es derroti com vulgui, jo individualment, la meva derrota espiritual, al menys que no vingui per descuidar els poetes. I està fent aquesta recerca i és una activitat...
I què has descobert, Andreu Vidal, que t'hagi sorprès a tu especialment?
Mira, he tingut l'oportunitat de veure, per exemple, he estat a casa seva amb sa germana, que m'ensenyava els quaderns de quan era petit, les fotografies, la màquina d'escriure, aquestes coses que ens agraden tant i que més per un documental donen tant de joc visual, i he descobert pues, que era un al·lot que era ratxaire, que ara se diu delineant, però abans ell, a l'antiga ratxaire...
Abans tot era més bonic.
Feia ratxes per arquitectes i havia estudiat una formació de professional perquè a l'escola el consideraven una mica un burot, que no tenia... En fi, que estudia de delineant. I clar, els professors se'n van adonar que ell, en lloc de dibuixar, el que feia era traduir poesies del francès, de Baudelaire, de Nerval, i van dir, home, aquest al·lot, què fa? Sí. Van dir, hosti, nint 15, 16, 17 anys, tenia un quadern ple d'uns poemes extraordinaris. Llavors van fer això que ara també, ara se diu Verkami, a l'època era una subscripció popular. Llavors els professors de l'escola, els companys d'escola, van posar dos vers i van imprimir un llibre. És a dir, ell debuta en la poesia en 16, 17 anys amb un llibre extraordinari. Un llibre que ja, evidentment, és un llibre irregular, un llibre d'un adolescent, però que ja fa veure que allò és una carrera de poeta. Després ell funda una editorial amb l'Àngel Terrón, un altre poeta mallorquí, que és professor de química, i fa uns llibres que vos he duit perquè no puc estar de quedar-me aquests tresors a casa. Publiquen llibres d'en Vicenç Altaió, d'en Josep Piera, publiquen un llibre d'en Andreu Morell, un poeta valencià, on debuta com a il·lustrador el pintor Miquel Barceló, que els hi fa el logo de l'editorial, fa unes il·lustracions, en fi, fa una feina extraordinària. Després tenen que tancar l'editorial perquè ho paguen amb un sou de delineant, de ratxaire i de professor ajudant d'universitat. Ells estan finançant, fixeu-vos quina col·lecció amb tipus composats a mà, un paper extraordinari. Aquests llibres són de finals dels anys 70, no han tornat grocs, estan impresos, són una meravella, verdaderes peces de bibliofília.
A veure, deixa-me'n un.
Sí, no va dir.
Mira,
t'ho deixo. Estan davant seu i se'ls torna a col·locar davant.
Sí, home,
és que li fa por que l'agafem.
Crec que ha dit això, no han tornat grocs, no volem que tornin grocs.
Amb tot això han de fer un Verkami
a veure els seus dits.
Per finançar el documental. I després, sí, ja publica la necròpsia, que també en Miquel Barceló fa la portada. Després ja publica, guanya el Premi Carles Riba.
No vols els deixar de tocar?
No, els tenc molt gelosos.
No ens el deixa, m'encanta. No ens el deixis.
Guanya el Premi Carles
Riba. Me deixeu ditades.
El Premi Ciutat de Palma, publica traduccions de Paul Celan.
Aquest llibre és meravellós. Jo és el primer que vaig llegir.
És el darrer llibre. De fet, aquest llibre va sortir pòstumament. Ell va venir a Barcelona l'any 97.
Sí, tu has llegit l'Andreu Vidal.
Sí, el vaig llegir. I aquest gros després, quan el vaig descobrir, jo el vaig descobrir amb aquest que acaba de mostrar ara,
sí.
I després tot d'una me vaig comprar aquest altre, tot d'una que va sortir.
Això es va sortir...
Aquest és de tapa dura i més... Aquest el podem
aquest,
mirar,
exacte,
no?
No ho sé, perquè... Oh. és que aquest llibre té una desgràcia, i és que no se troben... Això va sortir fa 10 anys, és l'obra poètica completa que valen recollir les seves amigues Margalida Pons i Karen Müller. Aquest llibre... Va tenir un gran ressò, va aplaudir molt que es recuperés l'obra de Andreu Vidal, hi havia poemes inèdits, en fi, un gran llibre. L'editor va plegar, el llibre està introbable. És a dir, avui en dia, si vols llegir uns poemes d'en Andreu Vidal, has d'anar a una llibreria de Barcelona i l'única cosa que se troba és aquesta antologia bilingüe, Huesos de Sol, antologia poètica, que va traduir Joan Bofill, el crític d'art i poeta. Ell mateix, pel seu compte, va fer una traducció. Clar, tens l'original en català i la traducció en castellà. Això hem d'adreçar la gent a una edició bilingüe.
Jo, Adibum, quin any es va publicar? L'any 98, just després que s'ha morís?
Adibum, el 99.
El 99, just després.
Ell va entregar el manuscrit el 97, i mira, ho deu posar al peu d'impremta. Va ser, sembla, any per any de la mort.
Jo és aquí quan el vaig descobrir. L'any 1999.
És un poeta extraordinari. I l'any 99, un any després de la seva mort.
Ja sé que és molt difícil, però si haguessis de dir un poema d'Andreu Vidal, allò perquè la gent ho pugui anar i buscar...
El llegiràs tu.
El llegiré jo?
Sí.
Què vols dir?
L'Andreu Vidal és un poeta que, en fi, a vegades la gent ho té molt bo de dir. Bueno, és que és un poeta hermètic, és un poeta obscur... A veure, no és un poeta que et doni el contingut del poema a la primera.
Sí, jo n'estava llegint una ara i l'he repassat 7 vegades.
Exacte, l'has de llegir amb tu mateix, deixar-te dur per la música, sobretot, per la llengua que fa servir, per la música, i una mica entrar en el ball que et proposa ell. No és un poeta que et conti les coses d'una manera quotidiana, amb un llenguatge, amb un to de compartir una vivència. És una vivència, diria, espiritual. Ell veia la poesia, Andreu Vidal tenia un concepte arcaic de la poesia.
Deixa'm llegir-ne un, ni que sigui.
I tant.
Va, home, aquest de l'obra poètica i altres escrits, La Rosa, diu... Veus, Carlota, els caps que estim indòmits, el seu coll flexible, poderós i tendre? Mira com corren àgils entre els vells arbres del Lofoten, com se'n sorprenen de cada fulla i cada branca, com s'entremescla el cor del bosc amb el seu cor. Ells són el mateix bosc, el llindar i la rosa, caps vivents enllà de la destral. Sang silenciosa, sang que serà vessada per mi durant les tombes verges perquè hi creixin, negres com els seus ulls. Estranys, estranys.
Diàleg dels morts. Durio. Ara que dorm el sol dins l'oceà, mira les flors, cobertes de rosada. Són d'un negre viu, brillant, fèrtil, com si la nit tingués amb dos extrems un mateix rostre. Dins cada gota d'aigua hi ha una petita lluna, veus? Són com ulls que tremolen. Totes les coses del món tremolen. Algunes, de tant fremir, apenas existeixen. I aquí cadascú, en fi, com deia ell, els meus poemes tenen moltes lectures, inclús algunes que jo desconec. I això una mica jo crec que és la gràcia de la vertadera poesia, que no és una carta que escriu un amic per contar-li les seves coses. És un jugar amb el desconegut, i el poeta és una persona que viu, no al marge, com a vegades s'ha dit, si viu al marge de la societat, jo crec que viu en els replecs de la societat, en els intersticis, no? I està comunicant coses que estan a una alçada molt, molt superior i que a vegades xoquen amb la quotidianitat. Per això és tan difícil que hi hagi poetes, no? Perquè gent que ha d'assumir aquest risc de viure en els plecs de la societat. I això és el que va fer l'Andreu Vidal, que va viure tota la vida de dibuixar per arquitectes i després fer aquesta lluita per guanyar una llengua pròpia, per construir un llibre darrere l'altre, fins que, mira, als 39 anys...
Molt jove, eh? I aquest documental el podrem veure en algun moment... Bueno, via IB3, sí. Sí. I la gent que pugui veure IB3, endavant.
Sí, i tant.
I si no, això ho penjaran.
La carta, i tant.
Perfecte.
I tant, que ho penjaran.
Tens nom?
Que noms, Andreu Vidal.
Ah, sí?
Únic. És guapo, sí.
Escolta'm, no tenim més temps. Un minut per aturar-nos. Ara on vas, corrent?
Ara me'n vaig a Animales Invisibles d'en Gavi Martínez a la llibreria Altair.
I després?
Després avui ja...
Pues que poc!
Per avui... Però demà comença el Cosmopolis i m'he de posar ses piles perquè hi ha moltíssimes
coses. Una feinada.
Cenet, Gonzalo Tavares, Enrique Vilamata, Julián Barnes, Dave Eggers, Ray Loriga, Hank Hank, Susan Orlean, o sigui, ve tothom.
Hi ha poetes.
És com un festival, és el cartell del Primavera, però així...
Exacte.
Sí, simultani.
Tens la pulsera ja del Cosmopolis?
Festival de literatura ampliada, sí.
El meu llibre amb el Toni.
Llucia,
s'ha atacat una mica de boli.
Ah, no! Llucia Ramis i Emili Manzano, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.